razón, que no me aguante el corazón. Estar tan tiempo solo, estar tan tiempo solo. Montas en bicicleta, pinto tu nombre en las ruedas, tu cara en mi camiseta, y todos gritan por ti. En paparicos de agua, sol y sal, vamos moviendo las caderas, porque si estoy contigo me da igual que todos no sean.
Doncs és dimecres, el moment preferit d'en Marc Quinto, amb Quinto Millennial. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Isa.
Com estàs?
Doncs molt bé, aquí a tope ja.
Clar que sí.
Amb moltíssims temes. Mira, fins ara fa 5 minuts hi havia coses que no m'acaben d'encaixar i he canviat una mica...
Ho has canviat tot?
No, tot no. Els temes principals els mantinc, però he canviat alguna coseta. Parlarem, com dèiem, de... els documentals de Rocío Carrasco d'aquests dos últims anys que recordem com ens van impactar, en parlarem de tot. Parlarem de Kiko Hernández, el cas, jo l'he nombrat com el cas Kiko Hernández i Belén Rodríguez, vale?
El dels de diners.
El dels dinerons.
No em deixes està... mai tants diners, Marc.
80.000 euros.
Un euro em deixes potser per un entrepà
sí,
o coses així, tu.
No en tinc ni per mi tants diners. Però bé, parlarem d'això, si dona temps també del Mundial de Qatar una mica, de crims que... Ha tingut èxit absolut en la seva tornada, dels dos nous concursos que Mediaset està preparant i avui sí o sí parlarem de Salvar el rei, aquest documental d'HBO Max, que ha estat superinteressant, eh?
Molt
així
bé.
Que, va, comencem amb Rocío, contar la verdad para seguir viva y en el nombre de Rocío.
Cuando tenga que hablar, que hable de lo que quiera hablar, que en el momento que mencione a mis dos hijos me encuentra.
La nulidad se la tenían que dar a ella por inmadura y por negociar con sus hijos.
Hasta las madres de los asesinos defienden a los asesinos.
Creo que la culpa de todo esto es de Rocío.
Doncs bé, recordem, aquest era com... l'inici, la prèvia, quan encara Antonio David Flores treballava a Sálvame i a Mediaset, que li van posar aquest vídeo, on es feia com un petit recull de tots els col·laboradors de totes les teles, presentadors, tothom anant en contra de Rocío Carrasco, sí. I de com s'havia preparat un documental. Clar, se li va canviar la cara quan ell va veure que després de 25 anys voy a contar la verdad. Uh-huh. Se li va canviar totalment i a partir d'aquí va néixer, doncs, aquest canvi en la mentalitat de tots plegats i de veure que la culpa no la tenia ella, que no era mala mare, que bueno, un munt de coses que hem anat parlant. Doncs bé, arribat a la fi, després d'aquests dos documentals, el primer on parlava de la seva relació bàsicament amb Antonio David Flores i on sortia a la llum molta més veritat i sobretot molts documents, que és important que expliquin el que hi ha aportant dades i aportant doncs, documentació. I... en aquest segon doncs, parlava més de família, de les diferents famílies, Mohedano, Ortega Cano, i una mica parlava doncs, de com no era oro todo lo que relucía, que fins a la mort de Rocío Jurado tots uh-huh. estaven molt bé, però a partir de la mort tothom es va intentar aprofitar de tot i l'única que va intentar, això segons ella, doncs vetllar per la seva mare, pel seu patrimoni, per tot, va ser la mateixa Rocío Carrasco. I vull portar només un petit tall d'aquest últim dia on tornava la psicòloga experta en violències masclistes, Ana Bernal, que,
Anaïs
Bernal, que havia estat... durant tot el primer documental i tal, uh-huh. i el Jorge Javier li feia una pregunta molt interessant de per què, ara que se sap tota la veritat, de que sap que ell ha patit violència masclista, ha patit violència vicària, mil coses, la família segueix posicionant-se encara a favor d'Antonio David i ho explicava així.
Pero es que yo creo que el caso de Rocío Carrasco es muy representativo de la sociedad. Nada más tenemos que ver cada vez que se emite este documental qué es lo que ocurre en las redes sociales. El hostigamiento hacia Rocío Carrasco, pero el odio y los mensajes misóginos que se vierten ahí de forma continua, no solamente hacia Rocío, sino también a quienes nos estamos sentando en este plató y que llevamos sufriendo desde que empezó el caso de Rocío Carrasco, no es casualidad. Es porque hay un caldo de cultivo en una sociedad que, aparte, los datos que tenemos del barómetro de la juventud nos demuestran que estamos retrocediendo y que ese machismo y que esa reacción está ocurriendo.
Pero estamos hablando de la sociedad en general. ¿Por qué sucede con la familia
en particular?
Pues
sucede porque, en primer lugar, porque el machismo está muy normalizado. Tenemos que ver cada vez que se asesina a una mujer en España, a ver la noticia informativa muy pocas veces. No tienen que asesinar de tres en tres para que terminemos hablando informativo. Y en segundo lugar, yo creo también porque seguimos, precisamente por esa normalización, seguimos entendiendo como que la violencia de género es un asunto privado y de dos.
Perdona
y no,
un momento.
Es un asunto público.
Doncs amb aquest un assumpte privat i de
dos... Tot just avui hem parlat d'aquest tema, de l'augment entre la joventut, de quin pes li donem a les violències masclistes, i recomano que aneu al post que ha penjat també, crec que avui mateix, Anaïs Bernal, on fa un recull d'aquest documental i, de fet, jo crec que queda molt i molt clar. Es diu Verdades y bulos sobre Rocío Carrasco i otros Rocíos, perquè el que ha fet aquest documental és
clar,
poder posar
el més important,
una
això.
Imatge clara a comportaments que moltes dones han patit. Per tant, s'ha fet molt amb això.
Ah, clar, ha estat espectacular. Recordem les dades d'audiència, sobretot no només les dades d'audiència, que van ser flipants, les trucades
al
112, al 016, de persones que deien, ostres, jo no sabia que estava patint violència de gènere a casa, perquè patia comportaments que no són... El no pagar-me, doncs, pots no associar-ho. A què és això? Doncs sí, efectivament, això i moltes més coses. Doncs el documental va acabar, Rocío Carrasco està super agraïda a la productora, a Jorge Javier i a tantes persones que han fet el pas de canviar, de veure la realitat com és i veure que ella era la víctima i ho agraïa així.
Solo quiero decir que esta andadura empezó hace 2 años. Que ha sido un camino muy duro, pero un camino muy bonito y un camino muy sanador y un camino muy satisfactorio. Ha sido un camino donde todos estos que están aquí y los que están en sus casas, la marea fucsia, no me han soltado de la mano ni un solo segundo. Y lo único que puedo hacer es dar las gracias a Mediaset, a la fábrica de la tele, a mi equipo, a mi directora y a ti, Jorge.
Doncs,
és veritat que han canviat molts discursos dins del Sálvame, de les pròpies persones, hem vist els seus posicionaments, replantejaments. Alguns es continuen colant, algunes coses es continuen fent malament, però
sí, però
sí que és veritat que hi ha un abans i un després.
Està canviant una miqueta la manera de fer i també està canviant que, tot i que a vegades surtin alguns d'aquests discursos, t'hi trobes gent que es posa en front... I
els qüestiona.
Clar, i els qüestiona, li diu tu no tens raó, ha patit violència, expliquen les coses com són, i això està molt bé, perquè abans no passava i és algo importantíssim, i que mica en mica farà que anem canviant, espero, una mica entre tots. I saps qui també es va emocionar moltíssim? Jorge Javier Vázquez, que jo mai l'he vist ni plorant, ni amb la veu entretallada, fins i tot quan va fer l'especial de Mila Ximénez quan va morir, que era la seva... Ell parla de que com la seva dona sense sexe, parlava com la seva media naranja, tal, parlava, doncs va fer un programa especial
i
ni va plorar, ni ho passava malament, però aquest dilluns estava fent el comiat així.
A su fin, tú nos has dicho en muchas ocasiones lo importante que este programa ha sido para ti, lo que todo el equipo que está detrás ha supuesto, lo que te han arropado, lo bien que te has sentido aquí. Ha llegado el momento de que también nosotros te digamos lo importante, espera que llego, y especial que ha sido para todos nosotros.
Doncs és també estrany veure el Jorge Javier ara així. Sí, sí, és emocionant, sobretot aquest final. Estava més totes les persones que s'han ocupat de fer aquest documental, de productors, editors de vídeo, directors, tots estaven darrere en aquest final. Hi havia moltíssima gent i va estar molt xulo, la veritat. Això fins aquí, veurem si seguirà sortint, com ara ja ha tornat a la vida de la fàbrica de la tele i de tal, la seguirem veient a Rocío Carrasco. Anem amb més temes perquè, si no, no dona temps. Ja he eliminat alguns, eh?
Sí, sí.
Perquè és... anem amb el cas Kiko Hernández i Belén Rodríguez. Què ha passat aquests últims dies? L'altre dia Salva m'anunciava que hi havia algun col·laborador o col·laboradora que havia traït algú altre de la, a un altre col·laborador o col·laboradora. Doncs es va saber que Kiko Hernández, bueno, Belén Rodríguez li havia deixat 80.000 euros a Kiko Hernández per un tema de regulacions de IRPF que han tingut tots els famosos i tal, sempre tenen problemes, i doncs teòricament van quedar que no ho dirien a ningú, com a molt al cercle més íntim, familiar o d'amistats. Què passa? Que es va arribar a saber que ella ho havia dit a 14 persones que no eren del seu cercle íntim. 14! Que no és una o dues, 14, que sapiguem. Què passa? Ell s'havia jugat, va dir, a mi jugo la mà, el braç i el coll a que ella no ha dit res. Mm-hmm. Doncs, patapam. Què ha passat?
Ho ha perdut.
Ho ha perdut, ella va anar a fer un polidelux, el polidelux de Conchita li va donar la raó tota, o sigui, va anar en contra de Belén Rodríguez, li va donar la raó al programa, uh-huh, amb què ella ho havia escampat tot, i el dilluns la reacció de Kiko Hernández després d'aquest polidelux era que deixava, aturava aquests 20 anys de relació amb ella i deixaven de parlar-se, no per que se sapigués ni tal, sinó perquè ella l'havia enganyat i li havia dit no ho he dit a ningú, i en el deluxe va seguir mantenint que no ho havia dit a ningú i ella estava així.
Bien, bien.
¿Has descansado bien?
Sí.
¿Has hablado con Belén? ¿Se ha puesto en contacto contigo, tú con ella?
No, mira, es que esta pregunta es a diario. Y entonces, para ahorraroslo, yo creo que ya os puedo decir que yo no voy a hablar ya con Belén.
¿Le has bloqueado?
¿Eh?
¿Le has bloqueado?
No.
¿Te ha bloqueado?
No, pero dudo ya que vuelvo a hablar con ella, entonces... Para no estar todo el día, vas a hablar, has hablado. Creo que es muy difícil ya que esa conversación exista.
¿Y si ella te llamara, tú le cogerías el teléfono, querrías hablar con ella, pedirle explicaciones?
Creo que no.
Bajito. ¿Ya no la creerías?
No.
Si te da, si
no,
te pide
es que
disculpas.
No, es que necesito mi tiempo y no... Ahora no, yo no tengo ganas de hablar con nadie.
Tiene que digerirlo.
A ver,
doncs...
una pregunta. ¿T'ha deixat 80.000 euros?
Sí.
¿Ja estàs emprenyat?
Sí, no per això. És a dir, estàs emprenyat per què? Perquè ella va dir que no ho comentaria amb ningú, per una banda. Ho
però
ha comentat a molta
favor,
gent.
Increïble.
Ella, després, al Poli Deluxe ha sortit que ella li va demanar els diners abans, de que tenien un any de temps per tornar-li, li va demanar els mesos, i ella va dir que és que havia de pagar unes coses i ha sortit que no, que li va demanar perquè no es fiava de que li tornés.
Ah, val. Em falta informació,
clar,
llavors.
Després s'està descobrint que Belén Rodríguez, que és tan bona amiga i tal, està despotricant i està dient mil coses de tots els que són teòricament els seus amics i també de Kiko Hernández. Llavors, tot això ha fet que Belén Rodríguez ha eliminat a tothom d'Instagram, de tots els col·laboradors de Salva Mi presentadors.
I no hi va, no?, a treballar?
No, perquè ella només era del Deluxe.
Val.
Vale? Llavors, mm-hmm, veurem aquest Deluxe d'aquesta setmana, que hi trobarem, perquè és una col·laboradora habitual, teòricament haurà d'anar. Però, fins i tot, Salva Mi estava a casa seva, ara en parlem, i va trucar a la Guàrdia Urbana de Madrid per fer-los fora. Va enviar un burofax demanant que deixessin de parlar d'ella quan la setmana anterior havia estat ella cobrant diners fent un poli de luxe. Bé, i a més va repartir dient que no havia estat culpa seva tot, sinó que ella ho havia confiat a persones íntimes, com per exemple Belén Esteban, i ella, Belén Esteban, ho havia escampat. Clar, Belén Esteban, que no ho havia fet això, bueno, ella que li agrada...
Un jardín,
un jardín, li agrada. Tito, doncs va dir això.
Te diga la importancia del tema... es que aquí han querido culpar a otras personas no, que no han hecho absolutamente nada.
¿Pero quién
entiendes?
Lo ha hecho yo?
Porque
yo
a ti te hago...
¿Pero quién lo ha hecho
yo? Tú a mí me dices algo.
Belén, ¿quién lo ha hecho yo?
No, tú no.
No, tú no.
Pues quien lo haya hecho, chale.
No.
Pues
tú
que
no,
lo haya
Kiko,
hecho, que pague, que pague por
ello.
Kiko,
y te dijo... Por esa persona.
Y es que lo dije...
Doncs va repartir cap a Belén Esteban, cap a Carmen Borrego, cap a Gemma López. I clar, i què ha fet? Doncs que tothom creï rebuig cap a tothom. I que ara mateix no li agafa el telèfon a ningú, està a casa seva tancada, treu el cap... No sé si has vist la imatge d'ella traient el cap per la finestra així, mirant si estan a sota. És divertidíssima. I llavors què va passar? Que agafen i el dia següent, el dimarts, Sálvame obre el programa des de la casa del davant de Belén Rodríguez a la mateixa alçada, és a dir, en el mateix pis del davant, es traslladen fins allà les dues presentadores per començar el programa, Maria Patiño i Terelu Campos. Comença el programa, tot i que s'escolta malament l'àudio, era aquest l'àudio real, així començaven.
Nos encontramos al lado de la Gran Vía madrileña, frente a la casa de Belén Ro. En esa ventana que están viendo, ayer se producía una imagen casi fantasmagórica. Belén surgía en una esquina como una aparición.
Con mala cara, despeinada, con la mirada ida. Era la primera imagen de Belén Rodríguez después de realizar el poli de luz. Ella vigilaba las cámaras desde esa misma ventana, cámaras que estaban abajo de su ventana. Un poli de luz que la dejó en evidencia, no solo a ella, también a Kiko Hernández.
Doncs així començaven el programa, espectacular. I si han estat dos dies allà, què passa? Que al final, que dèiem, va trucar la Guàrdia Urbana, es van presentar, van estar una hora i mitja allà, vuit agents de Guàrdia Urbana, entre anant d'edifici en edifici...
La Guàrdia Urbana prou feina té, sí, no?, per fer això.
A més, quan és una persona això que està en plantilla, que té contracte per la mateixa productora, mm-hmm, i que, clar, el que comentaven també és que ara perilla la seva continuïtat, perquè tu no pots denunciar l'empresa que...
Però t'ho imagina't que el dissabte va al Prat Ràdio a casa teva, agafa un pis de davant i estic jo dient Marc, ai, i tu dius, escolta, és que jo no treballo avui, no? Tu no has de venir a casa meva a fer un programa.
Sí, però una cosa és que diguis no? això i l'altra és que jo envio un burofax aquí a direcció i digui, com tornar a venir a casa meva, prendré accions legals, no sé què, no.
Tots... Després un altre aprenentatge. Entre rics no demanen préstecs. Es demanen préstecs entre ells.
Sí, està molt bé. Perquè,
tu
signes no, perquè,
un document privat i aquí...
Li cobrava el banc no sé quin percentatge i clar, i ella li donava gratis. I això està molt bé. Això hem d'aprendre de cara al futur. Va, anem amb més temes. Això veurem com acaba. Seguiran parlant tots aquests dies i segurament el Deluxe proper acabi passant algú, veurem. Recordem en dissabte els Deluxe ara.
Sí,
anem a crims. I és que... aquest dilluns s'han estrenat aquestes quatre properes setmanes quatre episodis de crims nous.
L'octubre del 2013, mentre la ciutat de Girona es prepara per a les fires de Sant Narcís, desapareix una dona, mare de dues filles adolescents.
La primera trucada que vaig rebre va ser de la meva àvia per comentar-me que la meva mare no s'havia presentat a treballar.
Són on s'hi han produït diversos conflictes, i baralles, i apunyalaments...
Esperança...
Doncs Carles Porta torna amb aquest primer capítol de Crims, que està dividit aquest primer cas en dos capítols. Parla entre Girona i Madrid, l'has vist tu, aquest?
Sí.
Entre Girona i Madrid, jo...
Estic enganxadíssima.
A mi em falten els últims 5 minuts, perquè tenia molta son i vaig preferir apagar-lo i veure-m'ho després que mig a dormir-me.
El descans és important.
Llavors, sí, a mi que m'agrada dormir tant. Doncs ho han vist un total d'un gairebé un 30% de share aquí a Catalunya, que és una passada. TV3 és l'única que fa aquests shares de tant en quant aquí a Catalunya. Uh-huh. Ja no es veuen aquests shares tan alts amb tanta tele i amb tant Netflix i tal. Un de cada dos joves ho va veure, més de 600.000 persones. És una passada. I doncs va d'aquesta dona que doncs, desapareix, no va a la feina, la seva filla... que es deia Nécora, que em va semblar un nom impressionant.
A mi també, tota l'estona estàvem mirant el nom,
sí.
Nécora.
Doncs que ella molt preocupada deia, la meva mare no pot ser que ens truquem gairebé cada dia, que no sàpiga res d'ella i tal, i a partir d'aquí comencen a veure com comença a estirar del fil, què pot passar, no direm res més tampoc.
Ja està.
Però està molt interessant i et deixen moltes ganes de veure el següent capítol.
El podeu recuperar perquè la continuació serà
el proper dilluns.
I crec que hi ha un altre capítol doble també. Per tant, durant totes aquestes quatre setmanes tindrem doncs, un capítol
fatal
doble.
Fatal, perquè a mi m'agrada veure el seguit.
No,
però
Marc.
Bé, llavors veurem com evoluciona aquests propers dies i anem ja a la sèrie perquè
perfecte,
si no ens dona temps, Salvar el rei.
Que viviste en el 23F y lo sufriste, el rey estuvo implicado en el 23F.
Todos los poderes del Estado se confabularon porque entendían que si se caía la monarquía, se caía todo lo demás. Salvar al rey significó salvar la democracia.
Ha estado grabando durante 6 o 7 años al rey de España.
Doncs Salvar el rei és una sèrie d'HBO Max superinteressant, perquè tot i que ja coneixia moltes de Juan Carlos I, moltes coses, encara en coneixem més. Es parla d'això del 23F, sempre ha rondat de que ell havia com a mínim participat, o aquí diuen que el lidera. Parlen també, apareix Bàrbara Rey, Mario Conde, Corina. Es parla de l'abdicació, de com es va veure forçat a abdicar, de la relació amb polítics com Aznar, de com gravaven les converses Bàrbara Rey, doncs aquest xantatge que se sap sempre que ha fet. 45-50 minuts
per capítol. El tema
amb Bàrbara
Rey és espectacular. Dóna per una sèrie sola.
Sí, com acaba a Telemadrid, a Canal 9. A mi, com de cop va fer una entrevista a Canal 9 a Tòmbola i li anulen el mateix dia l'entrevista. Bueno, espectacular tot el que parlen. Apareixen periodistes, apareixen persones exproperes al rei, també tot el tema de Mario Conde,
CNI, també.
El CNI quan era CSIC. Sí. Bueno, una de coses espectaculars, i clar, deixa a cada moment que passa més flipat de tot el que ha fet i desfet el rei Juan Carlos I, bueno, més que sense conseqüències, és que li han hagut de tapar tot per evitar aquestes conseqüències.
I la quantitat d'esforços, jo pensava, sí, només a nivell econòmic, de recursos que estem pagant tots per tapar totes aquestes coses.
Clar, ara me'n vaig a Kuwait a donar diners, ara no sé on.
David Reboso ens diu, sin comentarios de la serie te das cuenta de lo engañados que nos tienen. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Sí, és la sensació de dir, ostres... De ràbia, no? De dir,
però com pot fer el que vulgui aquest senyor? Com poden
anar... I amb aquest volum d'activitats...
Com poden tenir llogat un xalet perquè ell vagi allà a mantenir relacions amb altres persones, posant les banyes a la reina, bueno, i que estigui el CSIC darrere, organitzant-ho tot, tinguis de tot de gent pagada perquè et mantingui les banyes.
Perquè t'arreglin els desastres.
És que és molt fort. Doncs superinteressant, HBO Max, això, 3 capítols només, així es veu molt ràpid.
Sí, està molt i molt bé aquesta sèrie.
I
doncs,
poc
Marc...
més. Ens queden els nous concursos de Mediaset, que com encara no han començat, la setmana vinent us porto un parell de talls molt interessants. I de moment ja està.
Descansa.
Suficient. Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Gràcies a tothom.